Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Actualitzem la informació. Una desena de detinguts a Valls i Reus en una operació antidroga dels Mossos d'Esquadra. L'operació continua oberta i no es descarten més escorcolls i detencions a les comarques de l'Alt i el Baix Camp. Els Mossos han detingut una desena de persones en una operació contra el tràfic de droga a les comarques de l'Alt i el Baix Camp, que s'ha posat en marxa aquest dimarts a la matinada. L'operatiu de la Divisió d'Investigació Criminal, amb la covaloració d'altres efectius dels Mossos d'Esquadra, ha començat cap a les 5 de la matinada, ordenada per un jutjat de Valls. De moment s'han fet una desena de detencions. A Valls se n'han fet 5, entrades i escorcolls, i arreu se n'han fet 2. S'han fet entre 9 i 10 detinguts, que serien, segons fons policials, camells distribuïdors de droga. En clau política, el Suprem rebutja deixar en llibertat els processats per l'1 d'octubre durant el judici, perquè considera que s'ha incrementat el risc de fuga. Argumenta més que el seu cas no és equiparable al de l'opositor turc de Mirtas, tal com al·legaven les defenses, perquè considera que no hi ha persecució d'idees ni es criminalitza una ideologia. En la interlocutoria feta pública, el Tribunal Suprem argumenta que hi ha més risc de fuga perquè és un fet notori que a l'estranger hi ha estructures organitzades que els podrien ajudar. D'altra banda, la fiscal general de l'Estat no vol observadors internacionals al judici del procés. Maria José Segarra ha defensat aquest dilluns la transparència del judici contra el procés. Segarra, que ha intervingut en un esmorzar informatiu a Madrid organitzat per l'executiu Fòrum Espanya, no considera necessària la presència d'observadors internacionals. De tota manera, ha admès que els independentistes podien pretendre elevar el to d'aquesta supervisió internacional. I en plena religiosa, inauguren la primera església a Cuba després de 60 anys de comunisme. Dissabte va ser inaugurada amb una missa a la localitat de Sandino, a Pinar del Río, la primera església en ser acabada de construir a la seu des de que el 1959 va agafar el poder Fidel Castro.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Si un dia soy víctima del Alzheimer, ¿no hará falta que mis hijos me incapaciten judicialmente para que me designen a un tutor y a un administrador de mis bienes? Para evitarlo, utilizaré las soluciones que me da la ley. Tú también puedes hacer lo mismo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
L'Auditori inicia el Festival Llums d'Antiga, 12 dies d'intensa activitat musical en diferents esglésies i capelles de la ciutat de Barcelona.
Jean Rondó, Núria Rial o Vox Luminis, entre d'altres, donaran llum a repertoris amagats en escenaris màgics i històrics.
Deixa't seduir per les Llums d'Antiga, del 5 al 16 de febrer. Entrades a auditori.cat.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Doncs aquí estem, com cada setmana a aquesta hora, preparats per fer espai a la salut, donar-li tot el protagonisme que es mereix i xerrar una estoneta, una miqueta, amb el doctor Pros, aquí a l'espai Naturalment. Bon dia, doctor Pros.
Hola, què tal?
Com està? Vostè sempre fa bona cara. Sí, home, això no pot ser.
Sí. Bueno, això no pot ser. Escolta, medicina natural, vull dir que salut a tope, aviam.
Sí, no, no.
No ens enganyem, no? No,
pacte amb el diable, també, podríem dir-ne,
no? No ho sé.
Quina com
cara,
està?
Quina cara que em posat allà dintre.
Com estàs? Bé. Sí?
Com tu dius, com sempre, tu. Escolta, estupendo, esplèndid. Jo no sé si això és la civada, és rosó, les ventoses, no? No ho sé, o el temps que fa a Barcelona.
Bueno, el temps diríem que no és per tirar coets, no? Però bueno, que tots caiem en aquesta època.
Sí, escolti, tu, perquè tothom...
Baixes, grips, encostipats, bronquitis...
Sí.
Que sí? Aquest any és una plaga?
Sí, sembla que... No sé, tu, potser sí que ens fumiguen i no ho sabem, no? Però ara que dius
No creem pors innecessàries.
No, però ara que dius això, aquí ara la Carme em preguntava, diu, escolta, que t'he invitat avui, que té un testimoni, no?
Jo ja no li pregunto, perquè com que sempre veig que va, els convidats els porta a la cartera.
Sí, es posa... Clar, em
posa... Els oients no el veuen, però sempre ve amb tot unes carpetes, amb unes carpetes de color marró, totes amb un número.
Sí, però això són la història clínica.
Bueno, són convidats, són històries clíniques.
Sí, sí, que aviam, naturalment d'una forma anònima, però perquè, clar, jo no, el que no vull és baixar aquí empescar-me i explicar el que no és, no?
Home, clar.
Però com ara parlaves dels encostipats, doncs ahir precisament em visita un nen que és extraordinari, això, tu, un nano de 6 anyets, tu. I un nen de 6 anyets i que va vindre, bueno, fa escassament poc temps, perquè estava sempre encostipat, els pares desesperats, diu, escolta, només fa que fer baixes al col·legi, no? I que si ara, doncs, mocs a l'orella, que si ara otitis, estava perdent l'audició, que el volien operar de carnots, ja tenia una cirurgia programada, amb unes ulleres molt marcades, no? Diu, sempre està cansat, neguitós, nerviós... I ahir el vaig veure, clar, és que és fantàstic, no?, perquè m'arriba, dic, bueno, un altre personatge. No hi ha forma de que recuperés pes, no? Uh-huh. I llavors el pare em diu, enguany aquest hivern? Diu, molt bé. Diu, ha anat cada dia a l'escola, cap baixa.
Cap baixa.
Això és fantàstic, no? I a més, esclar, ja diu, i tots els seus amiguets, esclar, tots, això que deies tu, no?, tots encostipats, tots de baixa, i el pare m'ho preguntava, diu, com és que aquest any és... Diu, escolta, tota la família, tothom, tots estan malalts, tots encostipats, tots estan prenent antibiòtics, etcètera. Sí. Doncs, bueno, veus que...
En un nen, sí.
Bé, per tant, estem parlant, esclar, no he portat aquí el testimoni perquè, a més, aquest nen em ve de Tarragona, vol dir que, per tant, doncs, esclar, fer-lo aixecar tant d'hora, però potser sí que el podíem trucar.
Molts nens li fan visita, doctor?
Sí, sí.
És un
molts,
constant.
Molts. Hombre, treballar amb nens, la veritat és que és una satisfacció immensa, perquè els nens, els nanos, vaja, nens i nenes, però és igual de qualsevol edat, de mesos fins a... És igual, poden ser nens de 3, de 6, de 8, de 10, de 12, no? Però... reaccionen tan bé, sobretot, clar, dius, i per què reaccionen tan bé? Bueno, doncs perquè intentem, com fem les coses, no?, a casa nostra, aplicant el sentit comú, tu. Mm-hmm. És a dir, clar, dius, com és que reacciona aquest nen que sempre està encostipat? Com és que enguany no ha fet la pilula en el col·legi? Doncs perquè, bueno, li hem ensenyat 4 normes, i el pare diu, i així antibiòtics no? Doncs no, respectar la febre. Quan hi ha febre, doncs hi donem un econitum o un mal de coll, una belladona. Allò que ara en homeopatia, bueno, fixa't el que està passant. És realment la gent com es manifesta.
Sí, sí, sí.
No?
Sí.
A favor de l'homeopatia, a favor de les teràpies naturals. Mm-hmm. L'altre dia hi havia un article molt interessant al País on feien referència a la importància i a la recuperació dels balnearis. Mm-hmm. Els balnearis on està científicament demostrat, bueno, no sé, això... Diu, no? És a dir, les coses s'han de demostrar científicament. Ara resulta que els balnearis està científicament demostrat.
Home, suposo que com a mínim, almenys, els dies de descans que et permet un balneari ja en si són beneficiosos,
doncs,
no?
Doncs el que... Esclar, ara se'n donen compte i sembla ser que la medicina del futur serà la medicina del balneari, i parlaven de les medicines naturals. Mm-hmm. Hombre, ja jo penso que... la població ja no pot admetre més químiques. Tu, estem saturats de química. Això és el mateix que fas un forat, la gent, els pagesos ahir va vindre, mira, ara parlarem, una altra persona que em ve de Tarragona, que bueno, no sé, vam estar parlant de la pol·lució, de les centrals, de totes les... això que tenen...
Les fàbriques.
Del petroli, de sí. Les... això com no sé què fan amb el petroli, el jaciment.
Els jaciments.
El regeneren. No, 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 em refereixo a les... a les Tarragona és un indret on la pol·lució ambiental es veu que preocupa molt a la gent i hi ha moltes malalties estranyes, no? Llavors aquesta senyora diu, però és que no tan sols ho tenim a dalt, sinó que també ho tenim a baix. És a dir, diu, el meu marit és pagès i abans nosaltres teníem conills i podíem... I què passava? Que els conills són molt sensibles a la qualitat de l'aigua. Uh-huh. Diu, ara no podem donar, no podem tindre conills perquè l'aigua del pou està contaminada per nitrats. I llavors els conills se'ns moren. No. Vull dir que, clar, el tema de la pol·lució ens afecta per tot arreu, és a dir, per terra, mar i aire, no?
Ens afecta tant en ambient urbà com en ambient
sí,
home, rural,
tant,
doctor?
Sí, i tant. I llavors, per exemple, esclar, tu dius, home, aquesta senyora, una senyora doncs, que mira en visita i té 60 anys i ve en una EPOC, diu, en fase moderada, no? I li comences a fer la història clínica, però llavors aquí surt, bronquitis cada 2x3, està polimedicada... hi ha un sobrepès, un constipat permanent de nas, diu, em veig obligada a respirar per la boca, sempre tinc el nas tapat, el nas, diu, quan camino ràpid m'ofego. Bueno, doncs, esclar, aquesta senyora jo la veuré d'aquí 14 dies, em sembla que li vaig dir, i quan la vegi, esclar, ja vindrà d'una altra manera. Llavors dius, bueno, per què? Doncs, bueno, esclar, nosaltres no veiem només a l'EPOC una insuficiència respiratòria, sinó veiem una persona que té 60 anys, que té dificultats a l'hora de respirar, i llavors quan la veus, escolti, vostè, aviam, què fa aquesta panxolina? No una panxolina, una panxassa, és el que fa. Clar, si tu, per exemple, tens un sobrepès, llavors aquest sobrepès, aquesta panxolina, li comprimeix el diafragma.
Tampoc ajuda, no?
El diafragma fa que els pulmons no es puguin desplaçar, és a dir, per tant, que no ventilin bé, ja tenim una dificultat. Això, si vas al pneumòleg, això ni t'ho contempla. Vull dir, et fan una placa, i llavors veuen que allà doncs, pues, bueno, hi ha un pulmó que sí, que està doncs, invadit per, i que no ventila bé, i antibiòtic. Però, clar, quina és la diferència quan un pacient va a l'especialista o quan es ve a casa? Nosaltres el veiem de dalt a baix. El toquem, el palpem, l'escoltem i l'escoltem. Eh? Auscultem i l'escoltem. I llavors, clar, una de les coses... que nosaltres hi posem molta atenció és en els hàbits dietètics, què menges i com menges, no? I llavors ensenyem, realment és una autèntica escola d'educació, ensenyem a la gent a menjar. És a dir, la importància del mastegar, tu, la digestió comença a la boca, no a la panxa. La panxa no té dents. Si nosaltres no masteguem, els enzims que comencen a intervindre en el procés digestiu no se segreguen, no? I la veritat és que, jo no sé, no m'atreviria a dir i a parlar de percentatges, però en general, com que això nosaltres ho preguntem diària i constantment, doncs te n'adones que és un hàbit molt habitual que la gent empassa els aliments. No el
traguem mastega. Més que no...
Per tant, esclar, quan tu dius, aviam, aquesta senyora, anem-la a primar una miqueta, ensenyem-li a rentar-se el nas amb l'aigua de mar, al vespre donem-li una crema de civada, que és un dels elements que ens permet la civada pel seu efecte diurètic.
Sí.
I perquè és un superaliment. Ara es parla de superaliments. La civada estaria, jo penso que... lideraria la llista, seria el número 1
de la llista
dels superaliments. Per què ho és? Perquè té, no és que sigui un superaliment, que ho és, sinó que, a més, té unes propietats curatives que no tenen la resta d'aliments. Això, esclar, ho saben els que ens visiten i els que ho han practicat. I així podríem dir, mira, hi ha un cas... ahir, per exemple, amb l'osteòpata, nosaltres quan acabem fem història clínica, és igual que faríem a l'Hospital Clínic, el metge es reuneixen i llavors avant, veiem què tal, com evoluciona aquest pacient. Doncs mira, aquí hi ha una persona, i aquesta persona té 61 anys, i l'havien d'operar bueno, aquest nen d'abans, aquest nen de 6 anys, s'havien d'operar de carnots. I vam evitar l'operació de carnots.
Fixa't.
No? Aquesta l'havien d'operar del túnel carpià. Doncs, bueno, també amb una intervenció en l'osteòpata nostra, res, unes manipulacions, va vindre 4 vegades, aquí ho veus, el quart tractament, diu, ja no s'ha d'operar el túnel carpià. O sigui, ha recuperat altra vegada tota la sensibilitat i la mobilitat de la mà.
Parlàvem també, dolor... crec que abans parlàvem d'un problema de genoll, em sembla.
Bueno, perquè sí, sovint ens passa...
És que no tots són problemes respiratoris, no? Suposo l'hivern.
No.
El tema articulacions a l'hivern també és estrella.
El dolor, els dolors d'esquena, el mal de cap. És a dir que... no, ara tu em parlaves d'un dolor... Sí, perquè t'he fet un comentari d'una persona que va vindre ahir.
Sí.
I això ens passa molt sovint. Situacions susceptibles també de cirurgia, diu, no, m'han de posar una pròtesi de genoll. Llavors, ja, anem, apurem una miqueta. És a dir, la cirurgia sempre la tenim, tu. És a dir, sempre és una opció que hi pots arribar-hi a qualsevol moment. Però jo crec que ens podríem estalviar molts disgustos, perquè, a més, mai saps. És a dir, hi ha cirurgies que van fantàsticament bé, però n'hi ha altres que desgracien la vida per sempre més, no? Per tant, jo davant d'una cirurgia intento ser molt prudent, no? I llavors jo dic, bueno, escolti, per què no apurem? Diu, home, però si ja m'han fet acupuntura, si ja m'han fet osteopatia, si ja m'han fet, no sé, mil... I la fisioteràpia, és a dir, que els tractaments de fisioteràpia, quantes vegades m'arriba un genoll que diu, escolti, doctor, és que ja m'han fet... Perquè això va així, tu ho saps perfectament, bé, amics i del teu envoltant, de que doncs, han fet fisioteràpia clàssica.
Sí.
No? I fan 20 sessions de corrents i d'aquelles coses que es fa. Clar, nosaltres doncs, això no ho fem, fem altres coses paral·leles, similars, però no iguals. I una de les coses que té molt èxit és, davant d'un dolor de genoll persistent, no? que t'immobilitza, que et dificulta la marxa, una ventosa escarificada. És a dir, posem la gent, a la persona afectada, està a la camilla, aquella postura que és de cúbito prono, o sigui, com si anessin a fer un massatge, no? I llavors fem una hiperèmia, li palpem la darrere del genoll, ens trobem amb una, tècnicament se'n diu una miogelosis, una induració muscular, que és brutalment dolorosa a la palpació que fem nosaltres, i en aquest punt li fem una escarificació, li fem unes punxadetes, amb una agulla estèril, lògicament, i llavors hi apliquem una ventosa. Això és el mateix que fem a l'esquena, amb uns punts determinats, ho fem doncs, aquí, darrere el genoll. I a vegades la situació clar, la gent, no està bé que ho digui, però diu, escolti, això és un miracle, perquè tornen a bellugar la cama i ho fan amb aquella prudència, perquè ja saben que els hi clavarà una estirada i un dolor...
S'han acostumat
no?
a...
I, ostres, tu es posen a caminar i diu, escolti, doctor, això és un miracle, no? I no és que s'hagi fet un miracle. A vegades passa, a vegades hi ha aquestes solucions tan, tan espectaculars. Aquí, algunes vegades, hem parlat de gent que t'arriben amb un síndrome vertiginós, allò que dius, ai, doctor, que tot em dona voltes, no?
Sí.
I que estan prenent el vasodilatador de turn, o el Torecan, tothom li dona el Torecan, no? Bueno, i estan iguals, vull dir, no han resolt res. Perquè el problema no és tan vascular, el resultant d'aquest vertigen, sinó que té altres causes, no? I llavors, clar, una vegada tu has detectat l'origen d'aquest conflicte, que no té res a veure ni amb l'ull, ni amb l'orella, ni amb la cervical, sinó que és més un problema funcional d'un òrgan digestiu, no?
Caram.
Per exemple, una insuficiència biliar, una insuficiència hepatobiliar, o un problema d'estómac, no?
Sí.
Busquem, o sigui, localitzat aquest punt a l'esquena, fem una ventosa escarificada, paf! El miracle.
S'ha acabat el vertigen.
Sí. Sí. Bueno, no sé, escolta, podríem...
Sí, clar, és que podríem parlar d'aquestes moltíssims
casos. Històries d'avui, hi ha una que és fascinant, aquesta és fascinant. És a dir, clar, a mi m'agradaria que... m'agradaria molt que ens vingués a veure, que vingués aquí a donar testimoni d'una persona que quan li preguntes motiu de la consulta, diu, bueno, literalment, diu, és que no sé per on començar.
Clar. És una gran manera de començar, aquesta, perquè, no perquè sé. Clar, suposo que aquí et fas la idea de que és una persona que viu amb molts símptomes.
No sé per on començar, tu. I llavors, doncs, bueno, i segueix, no? Diu, vinc perquè tinc un refredat, que això és molt habitual avui, no? No sé si... Diu, un refredat que arrastro, arrosseu des de fa més de 2 mesos, amb una manca total d'energia, però el que més em crida l'atenció, i ella ja ho dona com un fet com molt assumit, és que, diu, acumula, s'ha marejat en el trajecte que fa en tren des de casa seva fins al punt de feina, al despatx,
sí.
que està per aquí, ve a Sants, és a dir, ara agafa el tren, doncs, no sé, per aquí, un punt del Maresme, fins aquí a Sants. Tu, 4 lipotímies amb el trajecte, amb aquest trajecte. Clar, quan m'explica això, jo penso, ostres, tu...
Però això és urgent.
I li han fet... No, no, però esclar, li pregunto, li han fet, doncs, o sigui, ha anat al neuròleg, sí, no en troben res, no en troben res. Però...
Que seria com un cansament crònic, potser,
no, no,
o...
No, no, bueno, a la que li faig l'exploració, clar, de seguida li detectes, ella diu, el primer és, no sé per on començar, no? I llavors, esclar, tot seguit em parla d'aquest refredat que arrossega des de fa 2 mesos, no? I llavors té aquella veu nasal tan típica d'aquella gent, doncs, que són respiradors, és incapaç de respirar pel nas, o sigui, per tant, es veu obligada a respirar amb la boca. Té una anòsmia, és a dir, una...
Què seria una anòsmia?
Una anòsmia és la manca d'olfacte, no? Que a vegades va també acompanyat d'una ageusia.
I què seria una ageusia?
Una manca, una incapacitat de detectar els sabors, és a dir, incapacitat de detectar detectar quan menges una truita d'un ou ferrat, per exemple, no? O un peix o una carn.
Dues coses que podrien estar completament independents una de l'altra, i el gust,
sí,
i l'olfacte,
no, és que,
relacionats, que poden arribar a estar.
L'importància... jo sempre dic, les cavitats nasals tenen una importància extraordinària, i en canvi, doncs, no ho mimem, no, perquè no ho coneixem, i perquè ningú ens ha ensenyat la importància que té tot això, no? I llavors, aquesta persona... que ve el primer dia acompanyada per la mare, jo li dic, escolta, jo no sé si te'n recordaràs, però li dic a la mare, dic, vostè se n'adona que la seva filla té una cara, la fàcia, l'aspecte morfològic de la cara, em recorda, tu no ho sé si ho sabràs, la cara del Netol, aquell producte que es feia
servir. Això li va dir a una pacient, eh?
Sí, i la mare em diu, doctor, diu, la meva filla dice que antes tenia unos ojazos, em diu així mateix, no? I diu, els té petits, se li han fet petits, no? I afegeix, diu, sí, jo li té una cara de Netol, no? Diu, no, tiene una cara de pan, tu. És a dir, ja m'enteneu, és a dir, quan té una cara deformada. Clar, tu em preguntaràs, i per què té una cara deformada?
Sí, suposo que és inflamació, potser, o...
Pues mira, els mocs acumulats aquí dintre.
Ja.
Aquí dintre, ara que acabem de saludar una persona que tu estaves al davant,
sí,
t'explica que després de sentir-me aquí durant 3 llargues temporades, un dia se m'acosta i diu, escolti, doctor, que em volen operar del sinensal.
Sí.
I dic, sí, per què? Diu, no, diu, perquè diu, tinc una necrosi. Jo dic, ostres, una necrosi vol dir que... i per què? Els mocs se li estaven menjant l'os de la cara. Els mocs. Yeah. Sí, per tant, aquestes persones i aquesta que acabo de citar, és típica aquella olor que a vegades nosaltres detectem i que la gent es pensa que és una olor que ve per una mala higiene bucal, no?
Mm-hmm.
O
una
bé
litosi,
perquè
potser...
hi ha una litosi producte d'una gastritis, no?
Sí.
Pues mira, sàpigues, Bet, que la major part de les vegades aquesta olor no és res de tot això, sinó que són els mocs estabulats que es podeixen aquí dintre de les cavitats nasals. I aquesta senyora, diu, literalment, em diu... Diu, los mocos me están matando. Mm. Ella mateixa, no?
Com pot arribar a afectar, no? És la mucositat
en
el nostre dia a dia.
És al·lucinant el que la gent arriba a explicar. I llavors, aquesta senyora, jo la vaig veure el 31 de desembre i va vindre ahir, és a dir, el 28 de gener.
Sí.
Estem parlant de què fa, no fa ni un mes.
I va notar vostè un canvi?
Bueno, no, jo, el marit li diu, carai, quin canvi. Diu, quin canvi més bèstia, no? Diu, com t'ha canviat la cara? Mm. Bueno, doncs això, és clar, ara la gent es preguntarà, bueno, què li han fet? Doncs, a més, hi ha un sobrepès, i llavors, doncs, bueno, doncs li vam donar un drenador per drenar aquestes mucositats, hi havia unes... això, sempre que hi ha mocs, també hi ha cera a l'orella. Mocs i cera són cosins germans, tu. Són de la mateixa família.
És a dir, podem arribar a tenir problemes potser d'audició...
O... Total, hi ha una pèrdua d'audició, i llavors, bueno, hi ha aquestes otitis, i bueno, és allò, aquell embolica que fa fort, no?
Sí.
Sí, una cosa a l'altra. Aquesta persona probablement hi havia un sobrepès, estava inflada, cames inflades, el cos inflat, no? El cos deformat, no? Mm. I llavors jo li vaig dir, escolta, per què no fem una temporadeta? Fes una temporadeta d'eliminar el gluten. Bueno, li vaig receptar la civada, li vaig ensenyar a rentar-se el nas amb l'aigua que nosaltres recomanem, s'ha fet unes sessions d'hipertèrmia, i bueno, escolta, ahir feliç, tu.
Ja. Yeah.
Bueno, doncs ara imagina aquesta persona... Ah, bueno, important. Jo dic, esclar, portem un mes... I que ha tingut algun desmai més, alguna lipotímia? Diu, de moment, cap. Clar, si tu respires correctament pel nas, l'oxigen t'arriba al respirar, al cervell, t'arriba al cap. Si tu respires per la boca, l'oxigen fa un altre trajecte. I llavors vas cansat, t'arrossegues per la vida. Bueno, i aquesta senyora, mira, aquestes lipotímies, que no responen a cap problema neurològic, perquè ella s'havia fet, doncs...
Totes les proves.
Les proves agudes. I per bé, tot era negatiu, no?
I llavors una pregunta, doctor, perquè, clar, suposo que no cal arribar a aquests extrems. Una persona que, en principi, no presenti símptomes, no tingui un problema en quant a mucositat, o almenys que no el conegui perquè no li doni símptomes... Igualment és important tenir una base de rutines mínimes per no arribar a uns extrems de...
Absolutament. És a dir, nosaltres, ja et dic, no en tenim consciència, ningú t'ho explica, nosaltres acceptem, doncs, bueno, tens una otitis o faringitis, estàs permanentment encostipat, vas cansat, allò que dius... I, bueno, esclar, anem al metge, i el metge que et fa, doncs, el protocol de torn, no? I que és l'antibiòtic, el fluix-fluix, és a dir, un corticoide inhalat, però, clar, això és prolongar l'agonia amb l'efecte secundari de que t'exposes, llavors, també a una...
Home, suposo que potser per aquell cas en concret sí que és necessari atacar el virus o... Com ho podem prevenir?
En un moment determinat un antibiòtic pot anar bé, però ara en aquests moments s'ha de reconèixer, tothom reconeix que estem sobreexposats, vull dir que dius ja n'hi ha prou, no? I per llavors, doncs, com s'ha de prevenir? Jo penso que, escolta, sincerament, el que deia ahir l'article aquest del País en el Nacional... .cat, no sé com se diu, sí. No? Tornar a la medicina natural. És a dir, la medicina natural que jo penso que està poc present, no hauria d'estar més present. I llavors, sobretot, aquesta manca de diàleg que hi ha entre el meu col·lega i nosaltres. És a dir que, clar, si hi hagués un... No sé, si la medicina natural estigués més present en els hospitals, si la medicina natural estigués més present en els mitjans, això que fem nosaltres aquí. Mm-hmm. Jo sempre dic que la medicina acadèmica, l'oficial, per dir-ho d'alguna forma, jo quasi diria la medicina química, la medicina oficial...
La convencional, podríem dir, que coneixem.
Li sobra màrqueting. Fixa't que, clar, totes totes... totes les circumstàncies ajuden. És a dir, tu obres la tele i bueno, esclar, és un mercat de farmàcia que et venen, que et posen a la taula, tu, que t'inviten a prendre. És a dir, que si estàs constipat, escolti, doncs, mira, ja sap el que li toca. A la farmàcia anar a comprar això. Bueno, doncs, la medicina oficial, la medicina acadèmica, li sobra màrqueting, però li falta art. Mm-hmm. La medicina natural li sobra art, però li manca màrqueting.
Doctor, doncs continuarem parlant d'aquest art. Recordem als nostres oients que a partir del mes de febrer passarem a fer el programa cada 15 dies, perquè és que tenim el doctor massa ocupat. Tenim el doctor que viu un projecte, crec que molt gros, que ja ens explicarà més endavant.
Sí, no ho expliquis avui.
No, no ho explicarem. Sí. Però a partir de la setmana que ve, no hi haurà espai, passarem al dia 9 de febrer, diria que és, no?
Sí,
a partir del mes que ve, cada 15 dies. I ja sabeu, si voleu demanar hora, 93 212 15 04, a la consulta del doctor Pros. Doctor, feliços 15 dies.
Gràcies.
Adéu-siau.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes.